Quan passen 6 minuts de les 10, reprenem la roda política, que avui centrem en l'urbanisme i les obres. I ara, Lourdes, ja podem entrar en tertúlia.
Doncs sí, Sílvia, per això saludem i recordem als nostres oients amb qui comptem avui. Comptem amb el Xavi Rodríguez, regidor d'Habitatge, Urbanisme i Obres de Sant Sadurní d'Anoia. Molt bon dia, Xavi.
Molt bon dia.
Comptem amb el Juanma Sambla, regidor d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament d'Olèrdola. Molt bon dia, Juanma.
Hola, molt bon dia a tots.
I comptem amb el José María Roldán, alcalde i regidor d'Urbanisme del Montmell. Molt bon dia, José María.
Molt bon dia a tothom.
Bé, fet un repàs i haver-te encetat aquesta primera parada, si toca la part de roda política, com sempre us explico, doncs jo us faig preguntes, vosaltres aneu responent i podeu interactuar entre vosaltres, no cal que és a dir, entre vosaltres mateixos podeu explicar, perquè cada realitat de cada municipi és un món i això ho veurem segurament en una de les últimes preguntes que us llançaré, que almenys la del Montmell sí que la conec perquè n'hem parlat amb l'alcalde, però encetem amb aquesta pandèmia, que sí que és veritat que ha afectat en molts àmbits de la vida dels municipis, i la primera és si la pandèmia ha obligat a ajornar algunes obres que teníeu programades. Comencem amb el Xavi. Què tal?
Molt bé. Doncs, en principi, sobretot quan va esclatar la pandèmia, va ser, diguéssim, un moment, evidentment, de paralització. En aquell moment, jo crec que tota la societat en general no sabíem on ens trobàvem, i molts expedients, diguéssim, donat el tancament de moltes activitats municipals, es van veure paralitzats. Val a dir, però, que diguéssim va ser els primers mesos, i a partir d'aquí vam trobar el repte de diguéssim afrontar tota l'actuació a nivell d'obres que podia d'entrada ajudar a dinamitzar la part diguéssim municipal, la part de tots aquests reptes estructurals que ens plantejàvem. I per tant, vam reaccionar, també va ser un moment per aprofitar per poder teletreballar des de casa, des de la part dels tècnics, i avançar molt en redaccions de projectes, i crec que vam recuperar bastant bé tot aquest retard inicial.
Uh-huh. Juanma?
Sí, una miqueta, com deia el company, ens va passar una miqueta el mateix. Potser al començar ens va quedar una miqueta tots aturats, i sí que és veritat que els serveis que més impacte van tenir potser van ser la neteja o la neteja viària, la neteja d'edificis, van ser aquells contractes on realment vam tenir problemes per poder reestructurar-los. Però el que és a nivell d'obres, nosaltres teníem una sèrie d'obres que estaven a punt de finalitzar, aquelles sí que es van quedar parades durant un termini, però també vam aprofitar aquest primer impàs al principi de la legislatura per encetar aquelles redaccions de projectes que, com deia el company, doncs, al fer-ho mitjançant teletreball no s'han vist afectades. Per tant, ens ha servit una miqueta per agafar una miqueta d'embrancida i això, aprofitant aquest any que hem tingut de pandèmia per reestructurar-nos i poder redactar aquells projectes per poder executar de cara a mitjans o finals d'aquesta legislatura. La veritat que en termes generals no hem tingut un impacte considerable per la nostra part.
Uh-huh. José María?
Bueno, jo mateix coincideixo amb els companys. A veure, el tema del Covid jo crec que ha paralitzat tot el país. Ens va paralitzar perquè, bueno, una pandèmia d'aquest tipus deixa en xoc, no? Nosaltres també, bueno, com comentàvem abans, vam entrar de nous amb un govern que, quan començàvem a despegar, no? va entrar el tema de la pandèmia al març, i ens va fastidiar tot. Anímicament, parlant anímicament, perquè, bueno, tu tenies moltes ganes, anaves amb moltes forces i te ve aquesta pandèmia i el que fa és, bueno, primer aturem tot, a veure, ens centrem, a veure què tenim que fer, el tema de personal, el tema de la brigada, bueno, i sobretot primer controlar el tema de la sanitat, no? Teníem en marxa, en aquell moment me'n recordo que teníem en marxa el tema de la obra de la biomassa, i bueno, també va ser, doncs, s'atura tot i bueno, a veure quines mesures i com ho tenim que fer, i poquet a poquet va començar. I, bueno, jo crec que el tema del Covid ha sigut per a tots
un parapalo.
Sí, és veritat.
Sí, continuem amb tu, José María, i després fem la roda a la inversa. La Covid ha fet estudiar l'urbanisme dels municipis per adaptar-lo a una nova realitat?
Bueno, ara jo crec que la Covid ha fet pensar molt en molts aspectes, no? Nosaltres en particular, a veure, és que nosaltres al nostre municipi tenim molta feina per fer, ja et dic, a veure, tenim 9 urbanitzacions, estan totes per desenvolupar, i urbanísticament tenim que pensar en anar poquet a poquet, anar, bueno, posant les coses com calen, no? Nosaltres, per exemple, a l'Ajuntament, el que sí hem fet... A veure, ara, no sé si és degut al Covid o és degut a un altre tema, però sí que, ha vingut una massa del tema de les plaques solars, que això no sé, que és com ara com un rebombori, que tothom vol posar plaques solars. Aquí, bueno, tu sabràs, a Banyeres, a Llorenç...
Sí, i aquí hi ha un problema...
Van venir una mega empresa d'Alemanya i que volíem ficar, bueno, una superplanta de plaques solars. Clar, nosaltres a l'Ajuntament de Montmell, doncs, no teníem això regulat, on es podien instal·lar o no es podien instal·lar, i el que vam fer va ser l'últim ple ordinari del mes de març. Vam fer una suspensió pel termini d'un any de la tramitació dels plans urbanístics, en són no urbanitzables, parlo, pels usos de plantes d'energia amb fonts alternatives, amb la finalitat d'estudiar la reforma d'aquest planejament, no? Perquè, bueno, sembla que ara això és un boom, el tema de les plaques. Això sí que era un tema que jo ho volia tocar avui, no? Perquè hi ha el tema de les plaques, d'aquestes mega empreses que venen i volen ficar d'aquí uns superparcs fotovoltaics, i crec, no sé els meus companys com ho tenen, si ho tenen regulat o no, però crec que és interessant.
Ha obert una llauna que la veritat és que precisament portem diversos dies aquí al Baix Penedès, que està molt, molt mogut, perquè precisament a Sant Jaume, doncs, és un dels municipis afectats per aquestes empreses que diu que venen de fora i volen instaurar plaques fotovoltaiques com si fossin grans parcs, sense comptar molt bé el territori. Ja que ha obert la llauna el José María, us passo la paraula a vosaltres sobre aquest tema.
Sí, sóc el Juanma, del Doblergo.
A veure, vale, Juanma.
Nosaltres tenim regulat o hem estudiat tot el tema lo que és l'autoconsum. Nosaltres hem potenciat l'autoconsum fent subvencions amb l'IBI, amb l'execució de les obres. Vale? Per tant, plantejant la idea d'això, que creiem que això és el futur. No? Clar, quan ens han vingut amb aquests plantejaments, dels quals sí que és veritat que els mateixos pagesos pensen que és el seu futur, no? Perquè avui en dia, doncs, el conreu no els hi dona, llavors ens han plantejat aquestes grans plantacions, mai millor dit, de plaques. Doncs això, sobretot per la ciutadania, ha sigut un rebombori. Clar, nosaltres ja hem presentat mocions, tant al Consell Comarcal com aquí al municipi, per de moment deixar-ho una miqueta amb estambar i aturar-ho tot. Però sí que és veritat que tenim un problema, sobretot amb la ciutadania, que ens ha enviat whatsapps, ens ha enviat missatges de què pot passar aquest plantejament del futur del Penedès amb plaques solars. No? Per tant, nosaltres d'alguna manera apostem per l'autoconsum, anem a dir, entre cometes, no? per les plaques a les teulades, però bueno, anem a veure què passa amb el tema del paisatge del Penedès.
Clar, parlem de trenxar el territori, és a dir, no oblidem que, a més, si no m'equivoco, i si no vaig desencaminada, perdona, Xavi, si volies entrar un segon, no parlen de que es puguin construir sobre una nau industrial que estigui, sinó que parlen de posar-les a sobre de terrenys de pagesos o de terrenys que es venguin. És a dir, això és important que la ciutadania ho sàpiga, perquè potser ara mateix els hi sona una mica xinès el tema, però en dues setmanes això agafarà molt, molt de rellevància. Xavi, no sé si t'he tallat i volies parlar, perdona, eh?
No, tranquil·la. Bueno, jo comparteixo la preocupació que han expressat els meus companys. Des de l'Alt Penedès Nord veiem amb molta preocupació aquestes projeccions. Crec que hem de partir d'un model de territori i crec que la ciutadania ha de sentir-se arrelada a un entorn, a una forma també econòmica de viure, i més enllà d'aquestes necessitats diguéssim immediates, i evidentment hem d'estar per les energies renovables, només faltaria, i hem d'estar per realitzar totes les actuacions que ajudin a no contaminar, a no realitzar estalvi energètic, però com tota la vida s'ha de planificar, i la planificació ha de determinar on són idònies aquestes instal·lacions, i no a costa de malbaratar els valors que tenim a cadascun dels nostres municipis i al final del territori en conjunt, perquè quan parlem de territori penso que ja estem parlant des d'una visió global, i aquí ens hi posem tots a dintre la mateixa bossa, sigui del Montmell, sigui de l'Èrdola o de Sant Sadurní d'Anoia. Tots compartim unes mateixes característiques que ens han fet pròpies, i que doncs, per moltes vegades doncs, l'enoturisme doncs, ha valorat i apreciat molt, i és un territori que tenim que preservar, que tenim que protegir, i ja ho entenem que és veritat, com deia el company de l'Èrdola, em sembla que comentava que els pagesos en aquest moment la vinya està passant per molt mals moments, i aquí des de l'Ajuntament de Sant Sadurní evidentment sempre hem estat mostrant la nostra solidaritat amb els pagesos, però no creiem que el pa per avui, gana per demà sigui la solució. Per la nostra part, entenem que renunciar al que és el model territorial que tenim no és una bona solució, perquè és el model que ens fa propis, que ens fa que puguem tindre un futur, molt més a llarg plaç, i si aconseguim doncs, que la vinya pugui remuntar, són espais únics que són apreciats.
Sí, 100% d'acord amb el Xavi. Sí que és veritat que quan ens han presentat les empreses aquest model de planta fotovoltaica integrada amb el nostre paisatge, no són allò grans plantes integrades, o sigui, sí que estan integrades amb el paisatge i tal, però jo crec que s'ha de regularitzar i s'ha d'estudiar a fons de com s'ha d'implantar. I aquí, no sé si us passa, tenim una miqueta de por, perquè em sembla que això ja ve una miqueta atorgat pel tema per la Generalitat. Aquí no sé si els ajuntaments tindrem gaire coses a dir, però bueno, d'alguna manera aquest tema sí que és un tema que s'ha d'estudiar i s'ha de tenir en compte de cara al futur.
No sé si vols parlar, José María.
Bueno, jo sí, comparteixo igual que els meus companys, no? Nosaltres estem a favor de les energies renovables i les plantes fotovoltaiques, el que passa que no a qualsevol preu, no? Perquè aquestes empreses sempre busquen, doncs, jo crec que situacions estratègiques on estiguin millor ubicades pel tema de transport o pel tema de lo que sigui, no? I jo crec que és feina dels ajuntaments doncs poder regular i poder buscar, doncs mira, a veure, jo per exemple el Montmell té 73 quilòmetres quadrats, doncs tenim molt de puesto per ficar aquestes plantes, hòstia, no me les fiquis al costat de la carretera, que quan passi qualsevol per la carretera estiguin a la vista, no? Nosaltres estem totalment a favor d'aquestes energies, eh? Després hi ha un altre tema, per exemple, que és també molt, jo crec que seria un altre debat, no? El tema de les plaques solars a nivell individual. O sigui, a nosaltres ens ve una persona a l'Ajuntament i vol ficar-se les seves plaques a la seva vivenda, i nosaltres no li podem donar un permís per ficar-se les plaques a la seva teulada. Per què? Perquè les urbanitzacions que no estan desenvolupades urbanísticament no podem concedir una llicència d'obres. Només es donen llicències per rehabilitació, per fer la tanca o això, rehabilitació. Clar, si ve una persona i te sol·licita que vol ficar-se unes plaques solars, doncs tu li tens que denegar. Això és una cosa que jo crec que que es tendría ya desde el Parlamento, es tendría que mirar a ver a por qué la Ley de Urbanismo de Cataluña considera que fijarse cuatro placas en una taulada es lo mateix que hacerse una piscina o hacerse un habitatge. Yo creo que aquest tema también es un tema bastante a hablar.
Jo, Josep Maria, per part...
Endavant, Juanma, sí. Endavant.
Per part d'Olèrdola, comparteixo molts els problemes que podem tenir tots els municipis on tenim urbanitzacions. Nosaltres tenim... Bueno, això seria un tema a parlar a nivell jurídic i a nivell de serveis tècnics. Nosaltres tenim uns criteris d'autorgar segons quines llicències i d'entrada s'hauria d'estudiar, però entenem que el que no impliqui un augment de volum o d'estructura dintre dels habitatges, de les urbanitzacions, sí que permetem aquesta instal·lació de la instal·lació d'autoconsum. Jo crec que és un tema que podríem parlar i clar, sí. Una miqueta se'ns escapa, però nosaltres sí que, com deia abans, sí que potenciem mitjançant la rebaixa d'un percentatge de l'IBI i de la llicència d'obres l'execució d'aquest autoconsum a les taulades del nostre municipi.
Sí, nosaltres una mica igual en la línia del company també potenciem aquesta instal·lació, bonifiquem evidentment el que són els costos de llicència, de taxa, i apostem per aquestes iniciatives d'autoconsum, que sí que les veiem molt positives, i comparteixo, com es deia des del Montmell, que cal habilitar eines jurídiques fins i tot amb un marge més ampli de que puguin habilitar-se aquestes instal·lacions. Com molt bé es deia, no incrementen el volum edificable, no representa un major aprofitament urbanístic i en definitiva hi guanyem tots, perquè es tracta de treballar amb energies renovables i amb estalvi energètic.
Clar, jo tinc una pregunta, em sembla que José María volia contestar. Jo vull comentar, i aquí m'hauràs de guiar tu, perquè també és un debat que m'agradaria obrir, que és que, per exemple, el Montmell no es pot construir en zones no urbanitzables, malgrat que tinguin els serveis. És a dir, el Mirador, per exemple, que és la part més gran del Montmell, tu no pots donar un permís d'obres? És a dir, jo ara vaig, compro un terreny, no? Com s'està veient que arran de la pandèmia doncs molta gent ha vingut cap aquí, cap a municipis doncs, que estaven tancats a Barcelona i han volgut doncs, gaudir d'aquest meravellós paisatge que tenim aquí a l'Alt i al Baix Penedès, i resulta que tu no pots donar llicència d'obres.
No es donen llicència d'obres, per què? Perquè a veure, quan una persona ve, igual que sol·licita ficar-se quatre plaques solars a la teulada o vol fer-se una piscina, o una persona té un solar i vol fer-se construir-se un habitatge, l'informe del tècnic municipal, de l'arquitecte, és que, bueno, que en aquest sector manca l'execució de les obres d'urbanització bàsiques, que marca un article de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, pel que no es pot considerar solar, segons la llei d'aquest urbanisme de Catalunya. Per tant, no es poden obtenir llicències d'edificació. Clar, els companys, i per això volia abans entrar, els companys deien que sí que donaven llicències perquè no s'augmentava el volum d'edificabilitat, no? Clar, jo suposo que això perquè tindran un informe positiu del tècnic, un informe favorable, però si jo a l'Ajuntament em venen una persona i sol·licita una llicència per ficar quatre plaques o fer qualsevol cosa i jo ja tinc un informe negatiu del meu arquitecte municipal, que en aquest cas ve del Consell Comarcal, doncs clar, nosaltres no podem donar aquesta llicència, no?
Jo convido Josep...
Ens referíem a evidentment a llicències que es demanen en el sòl urbà o en edificacions que tenen tota la seva urbanització finalitzada. No?
Els serveis.
No em referia pas a sectors o zones que puguin estar, diguéssim, en sòl no urbanitzable i que estan a mig urbanitzar. Aquest és un dèficit de l'actual text refós de la Llei d'Urbanisme, que crec que la llei de territori que s'està, esperem que finalitzi en breu, que s'està intentant treballar, és aquelles zones que, diguéssim, ni són sòl urbà perquè ja compten amb tots els serveis, ni són sòl no urbanitzable perquè, diguéssim, estan pendents de desenvolupament, sinó que són aquelles zones que estan a mig urbanitzar o aquelles zones que es troben en un terme mig. Aquí la llei no s'ha plantejat mai aquesta hipòtesi que, i és una realitat que es troba en bastants indrets dels municipis. A Sant Sadurní potser no tant, però ja entenc que en municipis que tenen una estructura més d'urbanització pot ser més similar, més present. Per tant, és una zona que jo crec que el legislador hauria de tindre una atenció perquè és una realitat que no està prevista i davant d'aquesta manca de regulació és on ens trobem amb aquests impassos que ens deien els companys.
Sí, és el nostre cas, és d'Olèrdola. Sí, nosaltres mateix tenim dues urbanitzacions, que és sòl urbà no consolidat, és a dir, que el POM les reconeix com a zona urbanitzable, però que li manquen els serveis. Però, a diferència del nostre company, de Josep Maria, a nosaltres, com et deia, sí que segons quines actuacions sí que les puguem dur a terme, eh? O sigui, alguna, el que són reformes i tot allò que no comporti augment de volum, sí que ens ho estan deixant, ho estan fent. Per això convido al nostre company, doncs a treballar, sí, el convido a fer de posar sobre la taula els perfils i la forma de treballar, perquè creiem que entre tots ens hem de recolzar per poder dur a terme els nostres ciutadans el millor que podem, vale? I llavors jo estic disposat a poder parlar amb ell i explicar una miqueta amb els nostres serveis tècnics quina reforma jurídica que puguem, com a mínim, aquelles zones que sí que és veritat que estem treballant, com deia abans a la meva primera intervenció, en poder fer les obres d'urbanització per fer el sanejament i acabar d'implantar enllumenat i xarxes d'aigua, però sí que aquelles petites reformes o aquelles petites obres que com a mínim donin facilitats als ciutadans que es puguin fer.
Doncs jo t'agafo la paraula, perquè és una cosa que bueno, la Junta de Govern tenir que denegar una llicència d'obres per ficar-se quatre plaques, bueno, nos duele un poquito, eh? Nosaltres, jo sempre parlava d'això, de finques que es troben en sòl urbà, ¿vale? Uh-huh. Però manquen les obres d'urbanització, per tant, doncs, bueno, aquest article que parlaven de la llei d'urbanisme que no permeten donar una llicència d'obres. Però bueno, nosaltres volem, o ens agradaria poder separar el que és fer una vivenda nova o fer una piscina o ficar-se quatre plaques, no? Perquè quatre plaques jo creiem que vamos, això seria fer una comunicació a l'Ajuntament i prou.
Sí, sí.
Us vaig aturar perquè ens queda menys d'un minut i la veritat és que ha sigut una passada aquesta roda, perquè a més heu posat molts temes sobre la taula, precisament temes que al territori ens preocupen, com pot ser el tema de llicències, com pot ser el tema de fotovoltaiques. I us acomiado ja, perquè se'ns esgota el temps. Només em resta donar-vos les gràcies, Xavi Rodríguez, regidor d'Habitatge, d'Urbanisme i Obres de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí. Juanma Sambla, regidor d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament d'Olèrdola, i José María Roldán, alcalde i regidor d'Urbanisme del Montmell. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui al PNC en xarxa i esperem que no sigui l'última que vingueu cap aquí.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Són 10:45, gràcies Lourdes. Arribem a les notícies, segona cita amb l'actualitat d'aquest matí en clau alt i baix Penedès, i després seguim explicant com es presenta aquesta campanya a la vinya.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs de l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
Detenen dos menors com a presumptes autors de la mort a punyalades d'un noi a Gelida. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Gelida dos menors d'edat per la seva implicació en la mort a punyalades d'un jove dissabte passat a la localitat. Els dos joves detinguts són de nacionalitat espanyola i veïns de Gelida. Els fets van tenir lloc dissabte cap a 6:45 PM. La policia va rebre l'avís que una persona havia estat ferida a la via pública, però els serveis mèdics desplaçats fins al lloc dels fets no li van poder salvar la vida. Ahir mateix els Mossos d'Esquadra van escorcollar un pis a l'avinguda del Funicular a Gelida i el jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès s'ha fet càrrec de la investigació. La Biblioteca Municipal de l'Arboç adquireix novetats editorials de cara a Sant Jordi. La instal·lació disposa de totes les mesures higièniques per evitar contagis recomanades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de l'Arboç ha adquirit tot un seguit de novetats editorials, sobretot novel·les per adults i juvenils amb els èxits editorials més recents i també llibres infantils de cara a la celebració de Sant Jordi. Podeu trobar-los exposats a la Biblioteca Municipal i també al web de la Biblioteca. La Biblioteca Municipal de l'Arboç resta oberta al públic en el seu horari habitual i amb un seguit de mesures per tal de seguir les recomanacions dels diferents plans de represa dels sectors culturals. Els serveis habituals estan funcionant normalment. Durant el proper Sant Jordi, la biblioteca exposarà tot un seguit de novetats editorials i de cinema que estaran col·locades a l'entrada de la biblioteca i els usuaris i usuàries podran disposar per agafar en préstec. L'exposició de novetats per Sant Jordi es podrà visitar en horari habitual d'obertura de la biblioteca de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre i els matins de dimarts i dimecres de 9 a 1 del migdia. Aquest diumenge un centenar de persones han netejat la muntanyeta d'Olèrdola en la tercera trobada de Penedès Verd. Entre les 9 del matí i la 1 del migdia, un centenar de persones de totes les edats netejaven les deixalles de la finca municipal de la muntanyeta. Un dels membres de Penedès Verd, Eduard Rovira, explicava que la trobada havia acabat sent un èxit, malgrat el condicionant que suposava que la previsió meteorològica anunciés pluges. Per fer possible aquesta activitat, es va comptar amb la col·laboració del Centre Excursionista del Penedès, així com de les ADF, La Carrerada i Rossend Montaner d'Olèrdola. Entre les deixalles recollides a la muntanyeta s'hi van trobar restes de sofàs, 8 rodes de cotxes, televisors, una nevera, un vàter, una pica o un tòner d'impressora. En total es van omplir fins a 23 big bags de 1.000 litres de capacitat. Des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'ha expressat públicament l'agraïment a Penedès Verd, voluntaris d'entitats col·laboradores i veïns implicats. I acabem explicant-vos que Víctor García Tur ha presentat L'aigua que vols, la novel·la guanyadora del Premi Sant Jordi a Vilafranca. L'autor va presentar la seva novel·la divendres a l'Espai Muriel Casals en un acte organitzat per Òmnium al Penedès. A L'aigua que vols, Víctor García Tur ens presenta una família i els seus entrellats arran de la celebració d'un aniversari durant l'estiu quebequès. Aquesta novel·la sobre la família, els records, la infantesa perduda i la identitat va ser guardonada amb el Premi Sant Jordi. El jurat en va destacar que l'obra té una estructura circular brillant amb un remarcable joc de veus i que sobresurt per l'aposta formal al servei d'un tema complex.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A la vinya, la campanya passada va venir marcada per una gran afectació del míldiu, una de les principals malalties que pateix aquest conreu. Un dany que va significar la pèrdua de gran part de la collita per molts viticultors del Penedès i també d'altres denominacions d'origen catalanes. Avui a la secció de l'Incavi parlarem amb Joan Reyes, responsable de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, i amb el Lluís Giral, tècnic de l'Incavi, sobre com es presenta aquesta campanya 2021, així com quines són les eines de les quals disposa el pagès per poder anticipar-se i tractar la vinya. Anem fins a Canal 20 Ràdio i saludem la Gemma Urgell. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, avui estem aquí per parlar d'això, per parlar del mildiu de l'any passat i de com s'espera aquesta campanya. I ho fem, doncs, com bé deies, amb el Lluís Giral, que és tècnic de l'Incavi, i amb el Joan Reyes, que és el de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura aquí a Vilafranca del Penedès. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com comentava la Sílvia aquí a l'entrada, l'any passat va ser un any molt dur pel sector, pels pagesos, no? Amb aquesta, perquè a més de l'afectació del Covid, vam tenir l'afectació del mildiu a la vinya. Com és que hi va haver aquesta afectació tan gran? Quins són els factors que hi van haver perquè passés això?
Bé, bàsicament totes les plagues i malalties estan clarament, sobretot les malalties, clarament influenciades per la meteorologia. I l'any passat va ser el cas que es van donar unes circumstàncies absolutament excepcionals que van fer que tinguéssim aquests atacs de mildiu tan importants. No només a les pluges primaverals i estivals, que van ser moltes i abundoses, sinó també durant el període en el qual el mildiu està passant l'hivern, ara mateix a terra, que és el període des d'octubre a març, que aquest període de l'any anterior també va ser molt plujós i molt càlid, el que va fer que de la manera com passava el mildiu l'hivern fes que sortís a la primavera amb una gran virulència. Aquesta gran virulència de partida per aquestes condicions que es van donar durant la tardor i l'hivern es van sumar amb una primavera absolutament, excepcionalment plujosa, amb unes quantitats de pluja fora del normal, els mesos d'abril, maig i fins a mig juny. I això va fer que tot aquest cúmul de circumstàncies caigués tant de mildiu.
De fet, ara, abans d'entrar al programa, estàvem comentant que tenen aquí sobre la taula papers amb dades de pluviometries i de més. Si aquest any ens trobem una situació semblant, entenc que no, perquè de pluja no hem tingut gaire. Si mirem alguns números d'aquests, Lluís, que tens aquí sobre, per exemple, comparem algunes dades de pluja de l'any passat en aquest any.
Sí, bé, aquest any la situació és molt diferent. Per donar quatre dades, nosaltres comptem la campanya vitícola des de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre, és a dir, que són dades que s'inicien aquest 1 d'octubre i són les dades, doncs, que s'acumulen, és aigua que s'acumula al sol i que després aprofita el cep durant el període vegetatiu. Si mirem des d'aquest moment, és a dir, des de l'octubre del 2020 fins ara, o fins a finals de març, a Sant Sadurní d'Anoia hi han caigut 183 litres. L'any passat, en aquest període, també a Sant Sadurní van caure 461.
Sí, quatre vegades més, no?
Pràcticament.
Pràcticament la pluja que hi va haver en diferència d'un lloc amb l'altre, no?
Al final de l'any, doncs, en aquesta campanya, ja et dic, des de l'octubre, l'any passat es van acumular 807 litres. És a dir, portem realment un retard important. Si mirem respecte a la mitjana dels últims 15 anys pràcticament, perquè Sant Sadurní és un observatori que fa molts anys que hi és i és automàtic, hi ha un històric molt llarg, doncs, no sé, al març, és normal que és de mitjana i cauen 50 litres, aquest any n'han caigut 13, al febrer 28, aquest any n'han caigut 14, al gener sí que hi va caure una mica més de la mitjana, però els altres mesos no. És a dir, realment portem un hivern, una tardor-hivern menys plujosa, que tampoc marxa molt del normal, eh? En el nostre clima també és normal això. I tenir el que potser no seria tan normal és l'any passat, però bueno, diguem que anem una mica per sota inclús de la mitjana.
Sí, és dur, no?, saber que un any tens molta pluja, un altre any tens una sequera com aquesta. Aquest canvi climàtic, no?, potser ens està tornant a tots, no?, a haver d'estar anticipant-nos sempre o haver d'estar com molt a la guaita amb tot el que pugui passar i mirant al cel, no?, amb aquesta meteorologia i amb moltes altres eines, no?
Bé, el clima mediterrani ho té això, que no són campanyes absolutament homogènies, pots tenir pics importants. I això ve agreujat pel canvi climàtic. tendim a que els anys siguin més secs i més calorosos en general, però es donen puntes extremes de molt fred, o de molta pluja, o de molt poca pluja. És a dir, anem una mica cap als extrems. Però el clima mediterrani, aquestes dents de serra d'un any plou molt, un any plou poc, si mires les estadístiques de pluviometria i de temperatures que l'INCAVI, que és un dels observatoris meteorològics més antics de la península, hi ha, aquests episodis d'anys de molta sequera i anys de molta pluja, al llarg de la història ja s'han anat donant. Vull dir que no estem entrant en una... És a dir, que no és estrany, el que passa que ara ve accentuat pel canvi climàtic, que segurament alguna cosa hi té a veure.
Sí, perquè de fet aquesta campanya 2020 va ser una afectació molt gran del míldiu, però crec que dos anys anteriors, no? O sigui, el 98, també hi va haver una no tan gran, no? Però,
sí, el 2018 era la, fins a llavors la campanya més complicada de míldiu que es havia tingut, i es va gestionar molt bé, tot i ser complicada es va gestionar molt bé. Però el 2020 ja ha sigut una cosa fora de mida. També apuntar que la situació aquesta de pluviometries entre l'octubre i el març que es va donar la campanya anterior, des del punt de vista de la vinya, és molt més positiu que el que s'està donant ara, perquè ara estem entrant en un període absolutament de sequera. Aquest període d'octubre-març és quan s'ha d'omplir, entre cometes, el dipòsit de la terra, és quan necessitem que hi hagi molta aigua. Per tant, l'any passat, el problema és que es va ajuntar, que va ploure molt en aquest període, que cal que plogui, però després es va sumar que la primavera ploure molt més del que necessitem que plogui. Necessitem, entre cometes, vull dir que evidentment plou el que ha de ploure. Però aquest any pot venir aquest dèficit d'aigua que parlava el Lluís, d'aquest període octubre 2020, març 2021, ens pot provocar més problemes de sequera, que també és un problema important.
A més de la sequera, a més del míldiu, hi ha altres malalties importants també a tenir en compte la vinya, no? I que és també ara aquesta època de la primavera que potser cal estar-hi més amatents, no? Fem una mica un repàs així de quines són aquestes malalties claus per la vinya, com el oïdi, no?
Sí, un altre fong que també s'associa a la vinya i que els pagesos han de tractar cada any és la malura, cendrosa, oïdi. Però aquest, diguéssim, que és més estable al llarg de les diferents campanyes, no oscil·la tant, està condicionat, evidentment, també per les condicions meteorològiques, però més per l'humitat que no pas per la pluja. És a dir, que si amb el míldiu pots tenir campanyes d'haver de fer zero tractaments, o un o dos, és a dir, pràcticament no tractar, i passar anys com el 2020, que 10, 12, 15, els que vulguis, i tot i així no ho controles, la malura és més estable. I aquest nombre de tractaments per protegir tot aquest període vegetatiu pot anar entre 3 als llocs que menys, que 3 pocs casos, fins a 7-8. I d'aquí ja no passes. Normalment, 7-8 tractaments realitzats correctament en el moment que toca i seguint una bona estratègia, hauries de tenir un control correcte de la malura. Per tant, preocupa, però no és no és tan virulenta si la controles bé com pot arribar a ser el míldiu.
I a part d'aquesta, alguna altra així?
Com a malalties destacables serien aquestes, que calgui tractar cada any. Després hi ha el tema de les malalties a la fusta, que ja és un tema a part, que no depèn tant dels tractaments, sinó més aviat de com es gestiona la poda, bueno, altres temes que tampoc no seria molt llarg d'entrar-hi ara. I després, com a, ja deixant les malalties i passant a les plagues, la plaga més important que tenim és el cor del raïm, que tenim la gran sort de que avui en dia pràcticament no s'apliquen insecticides a tota la comarca perquè es controla amb una tècnica que es diu la confusió sexual, que tampoc no entrarem perquè si no estaríem necessitaríem dos problemes.
Ara que estem molt acostumats a passejar per entre vinyes amb aquest confinament i anar en bicicleta i demés, es veu clarament, no? És aquelles, no? Com uns ganxos que hi ha, no? Els raïms, no? I els ceps, no? I això és el que,
sí,
el que és, fa aquesta confusió,
sí,
que...
Això mateix.
Val,
jo, perdona, sí. Agafant el fil del que deia abans el Joan del dipòsit de l'aigua, del tema de la sequera, que bàsicament és el sol, dir-vos que a l'INCAVI tenim un projecte en el que participen les ADBs de Sant Martí, de Sant Martí Sarroca i de Sant Llorenç d'Hortons, i participa Gramona, Jove i Camps i Codorniu, en què hem posat uns sensors d'humitat, del que ens indiquen el nivell d'humitat del sòl. Això ho hem fet, això són sensors que normalment es fan servir en vinyes de regadiu per determinar les dosis de regadiu, però en aquest cas les hem posat en vinyes de secà precisament per tenir aquesta informació. Allò que el pagès diu, encara hi ha saó, és a dir, que el terra està humit, nosaltres el que intentem fer és quantificar-ho i veure quina evolució té. Lligat amb la diferència de pluges de l'any passat en aquest any, aquests dies ens ho hem estat mirant i diguem que els terres de les vinyes de mitjana, tot i que això depèn molt del tipus de sòls, depèn del tipus de sòls de la parcel·la, si hi ha pendents, si no hi ha pendents, si hi ha vinyes, si s'ha llaurat, si no s'ha llaurat, depèn de moltes coses, però diguem que de mitjana, dels observatoris que tenim nosaltres, la vinya en aquest moment es podria dir que té un 10% menys d'humitat que l'any passat, amb la mateixa data.
Sí, que tampoc no està mal.
No, és a dir, però ja dic, això depèn molt de les vinyes, però bé, en tot cas és un indicador per veure que encara la saó doncs, ha anat baixant, perquè esclar, no ha plogut com l'any passat. L'any passat, en aquests moments, diguem que el terra estava capacitat de camp, que diem nosaltres. És a dir, tota l'aigua que pot contenir, pràcticament la tenia tota. I després d'aquestes dates, l'any passat va venir el Glòria i va venir les pluges i es va acabar d'omplir. Després, al setembre, encara vam arribar a patir una mica de sequera. Vull dir que això, que estigui ple ara, no assegura res. Però, en tot cas, sí que tenim aquest, respecte a l'any passat, un cert menor quantitat d'aquesta aigua amb el que es podríem anomenar el dipòsit, que al final seran el que refiaran els ceps de secar.
A més d'aquestes eines, com aquest estudi del sòl, no? de la quantitat d'aigua que té el sòl, quines altres eines disposa el pagès? No? Vull dir, a vegades sembla, no, que el pagès mira el calendari del pagès i mira el temps que farà i tal, i mirant el cel, amb això ja té clar l'acció que ha de fer a la vinya, però no és així. Vull dir, el pagès està molt més informat. No? Com li arriba tota aquesta informació? Quines eines té a la seva mà?
A nivell de l'administració el que hi ha són les estacions d'avisos agrícoles, que el que fan, bueno, hi ha uns tècnics a davant, i aquests tècnics doncs, el que fan és, a través d'observacions de dades meteorològiques, però també observacions de camp, d'estats fenològics, de com evoluciona la vinya, de si apareixen taques, si no apareixen taques, etc., doncs s'elabora una informació. I aquesta informació sobre si cal tractar o no cal tractar i en quin moment cal tractar, si és que cal tractar, doncs es facilita als viticultors, en aquest cas, que estem parlant de la vinya. Evidentment és una informació que es dona, que és absolutament gratuïta, i després cadascú, un cop té aquella informació, a casa seva fa el que vol, ho pot tenir en compte o no pot tenir en compte. La veritat és que el seguiment és bastant important. Aquesta informació que es genera des de les estacions d'avisos, en aquest cas concret que ens ocupa del Penedès, doncs l'estació d'avisos de Vilafranca del Penedès, es transmet als viticultors per diferents vies. La via més tradicional que s'havia fet tota la vida, que és un contestador automàtic en el qual s'hi grava la informació, la gent truca i l'escolten, que no l'abandonem, perquè encara hi ha molta gent que truquen, diries, bueno, algú truca per la informació, doncs sí, encara tenim un comptador de trucades, encara hi ha molta gent que s'estima més trucar. Però és que, a més, ara ja t'arriba en forma de butlletí al mòbil per correu electrònic i espero que d'aquí poc temps, a veure si aquesta campanya, doncs també a través de missatges de WhatsApp, a través d'un canal que volem obrir perquè la gent puguin rebre aquesta informació directament. Per tant, la informació es té. A banda de la informació que donem les estacions d'avisos com a eina de l'administració, també hi ha altres, avui en dia surten xarxes d'estacions meteorològiques de diferent tipologia i moltes d'aquestes estacions meteorològiques porten associades models de previsió dels atacs de les malalties. I això és comercial, està al mercat, la gent ho poden adquirir i et donen com una orientació de la perillositat de les diferents malalties de la vinya, mildiu i botrytis, al llarg de la campanya. És a dir, que d'eines avui en dia n'hi ha bastantes.
I pel que fa...
Aquesta seria... Ai, perdona, digues.
I no voldria deixar de mencionar la tasca que fan les agrupacions de defensa vegetal, que són agrupacions de viticultors que s'uneixen, contracten un tècnic perquè aquest tècnic els assessori amb el tema de la sanitat vegetal.
Clar, perquè això és tot un món. De fet, aquí al Penedès la major part de conreu de vinya que hi ha és vinya ecològica, per tant, no tots... els tractaments, bé, no poden fer servir tractaments químics, per tant, són unes altres eines. Fa respecte o fa por que el que hagi passat l'any passat, que la major part de vinya afectada va ser vinya ecològica, algun pagès doncs, s'hagi fet enrere o tingui més por, o quina és la crida que des de l'administració o des dels propis tècnics i de més feu de cara al pagès? Quin és el feedback que rebeu d'ells respecte a això?
A veure, el que està clar és que amb agricultura ecològica estàs limitat amb les eines d'actuació. I, per tant, això es va veure l'any passat, en què l'afectació del milió a ser més important amb agricultura ecològica simplement perquè les eines no són tan eficaces com certes eines de síntesi química. Això fa que algú s'ho hagi rumiat? És possible. És possible que hi hagi gent que digui, home, jo vull assegurar la verema i si no tinc aquest valor afegit de l'agricultura ecològica, però no puc arriscar-me. De totes maneres, jo crec que el que deia abans el Joan, vull dir, la gestió de la vinya al Vallès està acostumat a aquestes dents de serra, és a dir, anys que hi ha molt de problema i anys que n'ha poc. Tothom veu, crec que la majoria veiem que l'any passat va ser un any excepcional, és a dir, una mica, i el que s'està fent també és treballar per aconseguir productes que donguin resposta a aquestes situacions, que és complex, però en teu cas productes, la forma d'assessorament, la capacitat de reacció, la prevenció de les infeccions, tot això s'hi està treballant. De totes maneres, l'any passat va ser problemàtic i hi ha gent que realment doncs, va patir molt en aquest sentit. Bueno, s'ha de veure cada cas com ho valora.
A més de la part més d'avisos al pagès o de que estigui informat respecte al moment i quins són aquests tractaments que potser anirien bé, per altra banda, doncs, altres eines que disposa és doncs, tota la investigació i de més que es fa des de l'INCAB i des d'altres organismes per avançar, no?, o per assessorar en aquesta gestió, no?, i en nous productes i de més, no?, i això suposo que totes aquestes recerques es transfereixen a través de jornades tècniques, de material i de més, no?
Sí, de fet hi estem treballant, nosaltres treballem amb productes alternatius dins de l'entorn d'agricultura ecològica. El que passa que, bueno, a vegades la investigació, els resultats tampoc no venen amb la rapidesa que voldríem, perquè, bueno, els productes tenen la capacitat que tenen, però, bueno, estem treballant en un projecte junt amb diferents universitats i diferents empreses per buscar, doncs, aquestes alternatives o accions que puguin complementar el tema del coure amb els tractaments amb míldio. I després el que penso que és un pas molt important dels darrers anys és la capacitat dels sensors, és a dir, la sensometria que donen molt de suport al viticultor, allò que comentava el Joan, d'aquestes xarxes que es fan més o menys doncs, dins una finca o dins una cooperativa o dins el que sigui, que això dona una capacitat molt gran d'informació. Després la decisió sempre depèn ja al final del cada viticultor, però tens una capacitat del que se'n diu suport a la decisió molt important en els darrers anys. Això ho hem vist amb REC, per exemple, nosaltres hi estem treballant i és molt gran amb vinya, amb plagues i amb malalties. Ho hem treballat junt amb el Joan amb un projecte que es va dir Sistemio. També hem vist tota la possibilitat que hi ha lligada a la modernització de sensors i de tractament de dades, a Big Data, tot això, vull dir, és un tema molt interessant i molt important i que dona molt de suport.
Després hi ha una cosa que està venint també, no sé si tenim un minut encara, que és el tema de les varietats tolerants o resistents. Hi ha un programa, un projecte al Penedès molt important que és PRIAC, liderat per celler Pinyol, pel celler Albet i Noia i per Altalella, i que aquest any que hi ha hagut tant de míldio, doncs a la vinya experimental que tenen, doncs s'ha vist que realment aquestes varietats tenen, ja no diria que un futur, sinó un present. Són varietats que poden donar una qualitat excepcional o bona, o bueno, com qualsevol altra varietat, que n'hi haurà de més bones i de més dolentes, però a més tenen l'afegit de poden ser resistents o tolerants a les malalties, amb tot això que tot el que pot suposar de positiu.
De fet, amb tot això que esteu posant sobre la taula i que ens esteu explicant, no, demostra que el sector de la vinya és un sector punter també en tot el que és, no, no només recerca, sinó també inclús el propi pagès, no, que disposa o que sap quines són aquelles eines en les quals pot treballar, no, per gestionar bé la seva vinya. De fet, no, aquella típica imatge, no, que puguis tenir del pagès que fa una mica les coses perquè sempre s'ha fet així, ja no, no?
Hi ha tipologies de tots, hi ha pagès de tota manera, com hi ha fusters i advocats de tota manera, però, a veure, que el sector vitivinícola al Penedès és punter, dinàmic i que s'adapta als avenços, això està fora de qualsevol dubte. Jo crec que avui en dia la preocupació més important dels pagesos, a banda de tot això que parlem, és el preu del raïm. Sí. I aquesta és absolutament la mare dels ous. Però pel que fa a adaptació tècnica i avenç, el Penedès, el viticultor és punter.
Sí, abans tu deies que el pagès està informat. Jo crec que el pagès està informat i format, també. Està molt format. Vull dir que Jo recordo quan vam començar a treballar en aquest món, anaves a fer una xerrada i parlaves de quatre coses bàsiques i semblava doncs, que ara realment la gent està molt formada, vull dir, les coses bàsiques se saben, els viticultors s'han format, hi ha molts llocs de formació, l'universitat, l'escola d'Espiells, el mateix Incavi, vull dir que en aquest sentit s'ha pujat molt el nivell tècnic i això es nota.
Però sí, el proper repte també és aquest, que de fet alguna vegada també l'hem abordat aquí en aquest programa, és el preu del raïm, no? I a més això, no? Si el pagès té tota aquesta formació, tot aquest coneixement, no? Doncs que, i treballa la vinya de forma correcta, no? Lo necessari seria doncs, que pogués canalitzar bé, pogués vendre bé doncs, aquest producte. Per acabar, només aquí per acabar, avui que som 13 d'abril, quina és la recomanació, què és el que el pagès ha de tenir en compte ara mateix a la seva vinya?
Des del punt de vista fitosanitari, que tracti per la malura i que el sulfat se'l guardi, que ja en va gastar molt l'any passat. Ara per ara, el risc de míldio és pràcticament inexistent, que no vol dir que d'aquí 15 dies la situació canviï. Però ara, avui, si la gent tenen previst d'anar a sulfatar, la malura sí, però el míldio de moment no.
Alguna recomanació?
Home, a veure, el tema de la que estem gestionant, de la gestió del sòl, bueno, doncs que vagi llaurant, que aquest any sembla que la quantitat d'aigua que hi ha en reserva no és que sigui poca, i és pràcticament tota, però bueno, s'haurà d'anar mantenint, a veure com evolucionen aquests dies enrere. I després ja a nivells de, això ho podíem fer una mica tard, però a nivells de poda, que la gent intenti buscar un equilibri a les vinyes. Eh? No té sentit podar i deixar una càrrega que pots preveure una producció que superi els límits o els límits legals de les DOs, tampoc té massa sentit. És a dir, deixar, perquè ens entenguem, deixar vares i pistoles i tot això, això quin sentit té? Si després resulta que el vi te'l qualificaran només amb els quilos que està acceptats a la DO. Però bueno, això és una cosa que podem fer tard perquè les vinyes estan podades. Però vaja, aprofitem per dir-ho, perquè a vegades veus situacions que dius no té massa sentit anar a buscar una sobreproducció en un moment en què precisament el problema està amb el preu del raïm, no? Però bueno, això ja són altres circumstàncies.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan Reyes, Lluís Giralt, per estar aquí avui amb nosaltres per explicar-nos i posar-nos al dia sobre aquest gran món de la viticultura, les malalties, els tractaments, la gestió de la vinya. Moltíssimes gràcies i que passeu un molt bon dia.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Arribem a les 11 notícies i seguim amb el Català al carrer i el seu concurs.